És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 348, l'episodi 21 de la 11a temporada. Avui parlarem d'autodefensa digital amb l'amic i activista, el professor Jordi Delgado. Jordi, benvingut.
Bona tarda.
A la segona part, si tenim temps, parlarem de quina infraestructura fa servir Apple, la pròpia, la de Google, la de Microsoft Azure, la d'Amazon Web Services o totes. Fem Mossega la Poma, avui sí, des de l'estudi 1, des de l'estudi Lisa, per primer cop el 2018, amb una nevada molt forta a la ciutat de Barcelona en aquest moment. Control tècnic i membre de la tertúlia, Miquel Àngel Cabrera.
Hola, bones.
Què tal? Col·laboradors Dani Amo, Carles Caño i Ramon Lapuente, tots tres avui absents. Codirecció i postproducció Marc Alier, que està atrapat a la ronda de dalt i que arribarà en qualsevol moment. Producció, conducció, direcció que us parla, en Tomàs Manzanares. Aquest programa t'arriba gràcies a una de les empreses més importants de Barcelona, que es diu Capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Abans de saludar una altra vegada en Jordi Delgado i començar el diàleg, deixeu-me saludar els amics i oients d'Ona Digital, aquest conjunt d'emissores o de programació digital de ràdio que començaran a emetre Mossega la Poma en breu, i suposo que aquest programa que esteu escoltant ara serà un dels primers que començarà a sortir per aquest mitjà. Ona Digital, benvinguts a Mossega la Poma. Si no us agrada, doncs us foteu. No, home, no. Si no us agrada, ens escriviu un correu electrònic a nomagrada@mossegalapoma.cat, que ja ho tenim derivat amb una bústia que no llegim mai. Vale? Doncs això. Jordi Delgado, benvingut a Mossega la Poma.
Hola, què tal?
Ara feia dies, bueno, dies, jo crec que setmanes, anys. Mira, arriba Marc Alier amb unes aigües, que sempre va bé, i tot despentinat, com és, clar, com és pertinent.
Sí, no és el Marc.
Hola, Marc. Estàvem començant a saludar en Jordi.
Hola, Jordi.
Doncs això, li estava preguntant a en Jordi, que ara feia bastants, jo diria que més de dues temporades, potser que no venies a Mossega la Poma.
S'acaba la temporada passada.
O la temporada passada, sí, no?
Potser sí. Mm. Però bé, ja sabeu que jo, com convideu, vinc.
Sí, sí, a més, nevi, faci sol o el que sigui. Aquests dies i aquests mesos han estat bastant moguts a casa nostra, ¿vale? I tu has estat molt implicat en temes d'autoprotecció digital, sobretot donant consells, parlàvem fa una estona de la teva participació amb els CDRs, i volíem avui parlar una mica d'això, de l'autodefensa digital o l'autoprotecció digital. Abans d'entrar potser amb consells concrets, què has estat fent i com has vist a la gent? Les has vist prou, no sé, atenta o amb alerta o passen de tot o no són conscients?
Bueno, jo crec que el que hi ha és, com era habitual, una certa manca de consciència dels problemes que pot haver. Sense anar més lluny, aquest famós titular que feia riure, d'ara no recordo quin diari nacional, que deia que la Guàrdia Civil revienta el Signal. Això recordo haver-ho llegit literalment.
Però això no és possible. Bueno,
no, efectivament, és un titular que feia riure, però bàsicament l'únic que havien trobat era el mòbil obert d'un dels implicats, i a partir d'allà havien estirat traient informació. Òbviament, quan tu trobes el mòbil obert pots entrar en totes les converses que la persona
pots entrar
tingui.
A totes les aplicacions, estiguin xifrades, no xifrades o el que sigui.
Exacte, no cal ser un criptògraf, clar, diguéssim, per fer res.
Quan entres a casa està tot obert.
Exacte, sí, sí. Aleshores, clar, la meva pregunta en realitat era què feia aquesta persona guardant totes aquelles converses, que podien tenir un caràcter compromès.
Quan a Signal les converses poden ser efímeres, pots configurar el grau de retenció de la conversa, i a més, parlant de Signal aquesta setmana o la setmana passada va tancar un acord, ha rebut una injecció, crec, de diners. Recordem que és una plataforma oberta,
del,
no?
Del creador de WhatsApp.
Sí, però funciona a banda, Signal.
Hi ha una fundació,
exacte.
Hi ha una fundació i el fundador de WhatsApp, que se'n va portar una picossada tremenda del senyor Facebook, doncs ara fa poc va liquidar les seves accions, els hi va dir bon vent i barcanova, i ha fet una inversió forta a Signal. Sí.
Deies, perdó, que notaves que la gent estava poc conscienciada o que es creia unes notícies que no eren prou...
Però diguéssim, això no és excepcional, és essencialment la tònica general. La gent no és conscient. A vegades em parlen de de la psicosi que hi havia en les reunions de la Generalitat, que els obligaven a posar els mòbils fora. Mm. És que jo els hagués obligat a llançar els mòbils a les escombraries directament, perquè no pots entrar en una reunió amb un mòbil que sap segur que té aplicacions que t'obren el micròfon, que cap... Home, m'he trobat amb anècdotes que són realment espectaculars al voltant, per exemple, del que fa l'aplicació de Facebook amb el teu mòbil. Sí, de l'estil de tenir una conversa amb una amiga espontània sobre quina carn és millor, la de la vaca d'aquí o la de la vaca d'allà, i automàticament rebre publicitat d'entrecots quan no havies ni buscat ni enviat un missatge ni res.
Això jo també ho he llegit i no estic segur fins a quin punt pot ser un hoax, o sigui, un rumor però la setmana passada justament parlàvem de la connexió que hi ha entre Amazon, entre allò que tu recerques a Amazon. O sigui, jo recerco Amazon en aquest desktop i em trobo el mateix això que he recercat a Instagram en el mòbil. I ja ho vam explicar la setmana passada.
En el meu cas, la meva dona m'envia un correu electrònic amb un link cap a Amazon que jo no vaig arribar ni a obrir, però un link d'un tren de joguina
a Gmail.
Per Gmail i automàticament obrir l'Instagram i que t'acrac el mateix tren, però és que era aquell tren. Fantàstic.
Entre elles es venen la publicitat. Sí.
Una cosa que a mi m'agradaria comentar, perquè clar, fa molt de temps que no venia en Jordi, però a mi em sembla que la crisi que hem tingut d'ençà, diguéssim, del mes de setembre, que va començar doncs amb el 20 i pico de setembre, quan van agafar i van intervenir la Generalitat i van entrar a la Fundació.cat i van agafar i van arrestar i van tenir tres dies a la nevera algunes persones que havien estat en temes tècnics, que de fet vam fer
vam fer una entrevista a l'agenda.cat perquè estava el director, no sé si el subdirector o el director estava...
No, era el director tècnic, sí. El director tècnic estava, el CTO estava arrestat i vaig entrevistar el director de la Fundació.cat, que també és el degà del Col·legi d'Enginyers en Informàtica.
Bueno, recordem que en Pep Masoliver és Fiber i jo li vaig portar el projecte final de carrera.
Doncs aquest és el que estava a la presó. Aquest és el que estava arrestat, no el van inculpar, però estava en aquest moment. Però una de les coses interessants és... jo recordo fa dos anys i més temps parlant amb tu, doncs, quan parlaves de les criptofestetes i aquest tipus de coses, i havíem dit aquí mossega la poma de vera, ara com ara, dir, mira, escolta, què pot passar? Què pot passar, a qui li importarà el que diu, i d'això. I jo havia recordat, per exemple, que explicava en Pere Botella, l'antic degà de la FIP, que explicava que ell havia tingut doncs la sort o la casualitat de tindre la possibilitat d'accedir al seu expedient policial, i a l'època d'en Franco amb ell l'havien fitxat perquè havia assistit a una festa de compleanys on hi havia algú que es veu que era una mica guerrero. I dir, això ens semblava molt lluny. I dir, torna a estar completa. És a dir, tu vius en un món feliç fins que comencen a passar coses.
Jo crec que no és que tornis, és que sempre hi ha estat.
Sempre hi ha estat.
Que passa que potser ara... El que passa que els fets des de bueno, sí, octubre, novembre, tot el que ha passat a Catalunya, jo pensava que sí que ens havia fet agafar certa consciència.
No és aquesta la meva experiència. Jo també parlo per experiència pròpia i per parlar amb gent propera. Sí que hi ha certa inquietud, no? Però consciència fins al punt de... A veure, un quan és conscient d'alguna cosa el que vol és resoldre, el que vol és informar-se. No? I aquest punt jo crec que encara no hi som. I de veritat que no sé massa bé què cal perquè hi siguem. Al final, dius, no ho sé, és que clar... De totes maneres, per la gent que intentem, perquè almenys per mi, jo tinc doncs una feina, faig recerca i tot això de la seguretat no deixa de ser un hobby. Pels que intentem estar al dia, és un autèntic calvari, perquè és diàriament que surten forats en Android, forats per l'iPhone, forats per aquí, forats per allà. És a dir, si intenta realment...
Home, Apple es deixa la password de root oberta dels Macs, del Mac OS.
Bueno, és que és això, si intentes informar amb una mica d'actualitat de totes aquestes qüestions,
impossible.
És que t'ofegues. O bé hi dediques, bueno, t'hi dediques a temps complet, o és impossible, és és un no parar, és que és senzillament un no parar.
Deixa'm que li digui una cosa. No, és que,
digues una cosa.
No, perquè ara és que no vull oblidar-me, sinó després demà tindrem un problema. Vale? molts dels meus companys de la feina són exalumnes d'en Jordi, alguns teus també, eh? Sí, però molts d'en Jordi. I de fet, fa dies que em deien, digue-li el Jordi que vingui a mossegar la poma. O sigui que volíem convidar-te, eh? Però diguéssim que hem fet via perquè també ens han
l'olla pressionat. L'olla fa xup-xup.
Sí, tens alumnes, se'n recorden molt de tu, però molt, molt i de les classes, moltíssim.
Home, espero
igual que
les
del Marc.
Espero que se'n recordin bé.
Sí.
De totes maneres, no és d'estranyar, pensa que sóc l'únic professor de teoria d'una assignatura obligatòria. Mm. Aleshores,
tots passen per teu, home.
Tots, per bé o per mal, espero que per bé, passen per
què
mi.
Què has estat fent amb els CDRs? De què els hi parlaves? Anaves a coses, a eines concretes o consells concrets, o parlaves en general de...
No, de fet, mira, la primera criptoparty per un CDR m'acaba d'arribar aquest matí, la petició, a través de la web criptoparty.cat. Abans el que he fet és, vaig fer una xerrada pel CDR de Sant Feliu, i vam quedar que faríem una criptoparty, però no s'ha concretat encara. Quina és la diferència entre una xerrada i una criptoparty? Doncs una xerrada pot ser de 30 minuts, una hora, una criptoparty són mínim 4 hores.
I a més és hands-on, és a dir, que la gent porta els seus ordinadors i els consells que aneu donant es van aplicant.
Efectivament,
no?
Són tallers, no són classes magistrals.
Des d'aquí, des de Mossega la Poma, ja sabem que tenim tota una part de col·lectiu que és molt tequi, que ja aneu protegits i porteu preservatius en forma hexadecimal, que per cert, han comprat uns quants
Sou
uns viciosos.
Els condons.
Vam fer una crida, ho explico pels oients que no estigueu al cas i per la gent d'Ona Digital que ara ens escolteu, compreu-los. Nosaltres ens financiem gràcies a que compreu coses a Amazon amb el nostre
llaç d'afiliats.
I vam posar un repte. Compreu coses divertides de caràcter sexual.
Perquè nosaltres veiem el que es compra. No,
clar,
veiem qui,
no sabem qui, però veiem què. I diu, hòstia, però si tenim idees i ens ho passem millor. I la gent va començar a comprar, ara ja ho puc explicar, va començar a comprar lubricant en forma de... amb sabors, vale?
Amb gustos.
Amb sabors de fruites silvestres i exòtiques, i uns condons basats amb la idea del grafè. Que són hexàgons, sí, són hexàgons, i ho vam explicar la setmana passada i n'han comprat moltíssims més, fins al punt de que Twitter i tot han estat parlant dels condons.
Parlant dels condons de mossegar la poma.
Sí.
Encara ens contractarà...
Són condons per replicants.
Encara ens contactarà l'empresa aquesta i ens patrocinarà el programa.
Sí, lo collonut seria que, a més, no deixessin passar els espermatozous, no?
Ja seria l'hòstia.
Jo crec que fa la seva funció, Vull dir que no són condons de veritat, No són només per posar-li un replicant a veure com ho queda, no? Bueno, doncs això, ja s'ha parlat del cap. Sí. Estàvem parlant, sí, de la col·laboració amb els CDRs i com havies vist tu, exacte, i les diferències amb les criptoparties. Jo el que anava a dir és que en aquells oients que sigueu techis ja sé que esteu prou protegits, però els que no, que tenim un grup d'oients doncs, que sí que els interessa la tecnologia però que no hi treballen, és super recomanable que vagin a les criptoparties.
Jo crec que sí, si no les meves, mireu, hi ha una associació a l'UPC que es diu Críptica, que també fa unes...
I és per
tallers,
tothom, eh? Són tallers per tothom.
Efectivament, aquesta és la idea. El CryptoParty és un moviment que neix fa uns anys, ara em sembla recordar que a Austràlia, però no estic gens segur, i té molt pocs requeriments, és a dir, tu fots una taula, una cadira enmig de les Rambles i et dediques a explicar que és una VPN a la gent que passa i estàs fent una CryptoParty. L'única exigència que pots fer en una CryptoParty és que no pots cobrar a qui ve. El que assisteix a una CryptoParty ha d'assistir de franc. Ara, eventualment, tu pots cobrar per si algú te n'encarrega una, però no pots cobrar la gent que assisteix a la CryptoParty. Això és, jo crec, que l'únic requeriment. I pot passar des d'una taula i una cadira al mig de les Rambles fins a una sessió amb un auditori i amb tots els medis.
I en general, com són consells, diguéssim, doncs de caràcter genèric i de protecció que hauríem de tenir tots davant, jo crec que associacions, universitats i altres entitats acostumen a cedir locals o espais perquè això es pugui produir, no? És així, no?
Una cosa, abans estaves dient, Jordi, que l'actualitat, diguéssim, dels últims exploits, els zero days i tot això, cada vegada n'hi ha més, és diari, és complexa, però entenc que al final els forats més importants són, diguéssim, les vedades que fa la gent.
Sí, o sigui, com diuen en el món de la seguretat, el principal problema està entre el teclat i la cadira. És a dir, l'usuari. És l'usuari el que acaba fent pifiades, diguéssim, mi, si ara mateix em diguessin quina infraestructura tècnica m'he de muntar per, doncs, no sé, per conspirar o alguna cosa d'aquestes, doncs potser sí que podria parlar de tal aplicació, de tals mòbils, de tal... Però al final, amb una organització muntada d'aquesta manera, un falla i t'ho enfonsa tot.
I que són molt, no, i que són molt confiats. En Sinerbov, aquesta setmana mateix a Telegram, per cert, us animo a tots, perquè tenim converses superinteressants fins al punt que ja...
Els deixem córrer.
Sí, però a més, és que ja ho deixo per impossible. Es van començar a parlar de podcast de fotografia. Uh-huh. Recordeu que nosaltres tenim un fotògraf de referència a Mossega la Poma, que es diu Rafael Jesús, que és de Balaguer, que tot el material professional que compra el compra amb afiliats de Mossega la Poma.
Imagina't.
I nosaltres podem viure gràcies a això i pagar la hipoteca.
I podem pagar la hipoteca i els cables de colors. Has vist que estan els xupetins?
I els cables coincideixen. Sí, sí. Ara et posarem xupetins hexadecimals, hexagonals. Doncs el que es deia, hi havia una us dic que us apunteu al grup de Telegram de Mossega la Poma, esteu trigant perquè les converses són superinteressants. Doncs havia una captura d'un phishing, vale? D'aquesta aplicació que et mesura el dormir, que és bastant coneguda en el món d'Apple, per iOS, que li reclamava per ús de l'aplicació $243 en el Sinerbov.
Mira que bonic.
I et deia que anessis a l'App Store amb el teu Apple ID per cancel·lar la subscripció.
I era un phishing.
Era un phishing, sí. Tu. Però un phishing com una catedral, brutal. Que passa que ell va mirar els links, que és el que s'hauria de fer, mirar els enllaços. Exacte. I òbviament ho va descobrir.
O loguejar-te malament, que és el que jo faig sempre.
Tu et loguegeixes malament per donar-li mala informació al Fisher.
Exacte, li dic fuckyou@nosequé.com i després veig que et redirigeix a la web d'Apple i dius, vale, pues era phishing. Mm-hmm. És una de les coses que també pots fer un login.
És que jo he rebut un d'aquests, però era un real i em va enviar a l'iTunes.
Ah, és real.
Si quan hi ha una cosa d'aquestes que és real, de subscripció, t'envia a l'aplicació iTunes. O sigui, salta l'iTunes Store i salta l'iTunes. I allà és on t'has d'identificar.
Mm-hmm. Hosti, jo em faig la vida fàcil, ho ignoro tot.
Passes de tot.
Sí.
També pots confiar
ja insistiran.
També pots confiar en el keychain del Safari, per exemple. Si és la web verídica, doncs et recordarà les credencials. I si no ho és, veus que no et recorda res.
Exacte.
També.
Però jo no confiaria mai en cap keychain de cap navegador. Però bueno, això és una altra història.
Vale, estaves acabant de preguntar alguna
cosa?
No,
doncs això, dic que al final és una miqueta... Per què no confies en un keychain d'un navegador?
No, en principi, davant de... Diguéssim, si l'opció és no utilitzar-ne cap, fantàstic, fer servir el d'algun navegador. Però jo m'estimo més sempre fer servir programari de codi obert. El codi obert és auditable i en alguns casos s'han auditat de veritat. Vull dir, sempre es diu que és auditable, però falta veure qui l'audita. Però no en casos com TrueCrypt o VeraCrypt, que són eines per xifrar les dades, han estat auditats efectivament i saps que són fiables i que no tenen coses rares. Els keychains dels navegadors no són codi obert, excepte m'imagino el de Firefox.
Anem basculant per consells?
De fet, el Chrome, que és semi-codi obert, perquè hi ha una part que porta Chromium, Google i una part que és Chromium, que d'això el Chrome actual, ho explicàvem la setmana passada, es veu que han agafat, ara han dit que ficaven un sistema de bloqueig d'anuncis, una miqueta seguint la política del darrer Safari, que fa una cosa molt interessant, que és que si tu no visites una web, doncs directament aquella web no et pot posar cookies, i això és collonut. Això és collonut. Això ho volen ficar una cosa semblant, però no és tan potent com la de Safari, però bàsicament el que fa és bloquejar les cookies de qui no es diu Google, o no és amic de Google, o sigui que foten coses molt...
El Toni Gimeno, que el veurem la setmana vinent, dissabte, aquest cap de setmana no, el següent, el dissabte, Antoni Gimeno, el pilot que té...
Si no neva, no.
Si plou, podem. Si no plou fort, no. Si plou fort, no podem despegar, però si plou normal, podem. Antoni Gimeno ens va enviar, per cert, una correcció. Jo vaig dir que tenia una experiència de 20.000 hores de vol i em vaig passar 3 pobles. Té només 18.000. Doncs Antoni Gimeno
ja ha perdut tota la reputació.
Va fer copy-paste de tots els permisos que li demana Android per instal·lar Telegram. si Telegram quins permisos utilitza, i estava flipant, no? Perquè accedeix fins i tot a poder fer trucades. No, és el WhatsApp, crec. No sé si era el WhatsApp o el Telegram, ara no vull mentir, una de les dues, però podia fer trucades de telèfon, no trucades IP, sinó trucades accedint al sistema de trucades del telèfon. Anem per consells. I jo vull donar un, que me l'he estat preparant. Ja em sabia que venia el Jordi, m'he estat preparant. Cada aplicació que feu servir, les seves vulnerabilitats estan registrades. De sistema operatiu, de middleware, d'aplicacions, tot això està registrat. Hi ha un institut, que segur que el coneixereu molts, sobretot els que sou tècnics, que és el National Institute of Standards and Technology, que té una àrea que es diu National Vulnerability Database. Vale? Us posaré l'enllaç. I aquí podeu cercar qualsevol tipus de programari o de sistema operatiu del que sigui, per versió, per any, i sabreu les vulnerabilitats que hi ha hagut cada any d'aquest això, per saber si esteu davant d'una aplicació que és garantista o no és garantista en relació a les vulnerabilitats. Consell...
El que passa és que això, altre cop, seria un consell per tequis.
Sí, no. aquest ja anava... Ja picava amunt perquè no se me n'anessin els tequis de mossegar la poma, ¿vale? Aquest és guais.
Han de seguir comprant condons.
Clar, bueno, però es diu NVD, National Vulnerability Database, que ho porta al NIST. Consells generals, de tot tipus. Ja sé que el primer consell està una mica...
Jo la veritat és que... estic passant una època allò una mica crítica en aquest sentit, perquè davant de la llau, realment la llau de problemes que tenen qualsevol mena de programari, jo, si realment algú vol conspirar i que no l'enganxin, jo el que diria és parla amb els teus avis, sobretot membres de la resistència antifranquista, i pregunta'ls com ho feien. Els catxivatges electrònics a les escombraries. Ni un, en sèrio, ni un, perquè és que al final d'aquest enfia, sí, potser sí, Signal, sens dubte, és un bon consell davant de tot l'altre, però si al final tu l'uses malament, deixes obert, les converses les deixes que no siguin efímeres i tal,
estem igual.
O una llibreta també,
sí,
te la poden carregar.
Exacte, sí, però la qüestió és que, no sé, en qüestions, per exemple, de navegació, sí, VPNs, però quan et fies d'una VPN resulta al cap d'un temps que és una notícia que aquests han venut a tal altre, a tal activista, perquè al final deien que no guardaven logs i ves per on sí que els guardaven. I dius, de qui m'enfio? Perquè aquest és el problema al final. Al final, utilitzis l'aplicació que utilitzis, acabes havent de confiar en algú. Acabes havent de fer un leap of faith, val? Un salt de fe.
Això que dius és un tema que és recurrent a mossega la poma, perquè quan ens parlen de que sí Google, que sí Amazon, que sí Microsoft, que sí Apple, que sí Android o companyies xineses que fabriquen telèfons Android, o sí Apple o no, acabem sempre en aquest punt. Dir, escolta'm, amb qui confies tu? Exacte. Perquè has de fer una delegació de confiança, com tu dius.
Jo el que confiaria és en el xifrat, per exemple. En el xifrat. El que passa és que, clar... Què passa? Que el software del xifrat l'has de fer tu. És el primer que et desaconsellen els experts en criptografia.
Clar.
Que existeixen doncs, una sèrie de codi obert que s'audita, que es verifica i que efectivament està segur fer-lo servir. El GPG és l'exemple típic. Jo puc fer servir GPG, però GPG no és una cosa que estigui a l'abast de tothom.
No.
Val? GPG línia de comandes, escolta, jo agafo totes les meves tonteries, m'has fotut un fitxer de text, fitxer xifrat, borro l'original amb un wipe, que te'l borra 35 vegades com els discos durs del Bárcenas.
Bueno, els discos van fer un wipe i després li van donar cops de martell.
Exacte, que també ajuda,
que també ajuda una mica.
Sí. Doncs no sé, és que al final consells concrets, doncs missatgeria en el mòbil Signal. I em penso que
però correu Signal ben utilitzat.
Ben utilitzat, és que clar.
Que tampoc cal gaire.
Correu electrònic, doncs una cosa com ProtonMail, jo és una mica el que faria servir. Ara, com t'obres un compte ProtonMail? Amb el nom jdelgado.pin que visca al carrer tal? No.
No.
Te l'obres amb un pseudònim, ho fas des de Tor, és a dir, amb la IP protegida, o des d'una VPN que d'alguna manera, o des d'una VPN encadenant amb Tor, vull dir, ja has d'anar, o sigui, realment, si tu vols que allò t'estigui amagant,
no sé qui em deia que per tenir sistemes de seguretat, o sigui, hauríem d'utilitzar el que deia la seqüència de 3. La seqüència de 3 vol dir que has de fer 3 salts o 3 accions que xifrin, emmascarin o ocultin quan necessites fer una cosa que realment sigui secreta.
Amb Tor, per defecte, fa 2 salts en realitat.
dos, més la VPN, que ja de fet és un salt.
Sí, però ja d'entrada, si tu, per exemple, si poses Jota Delgado o Tomás Manz o arroba Gran Ludo, en el ProtonMail, si jo tinc un ProtonMail que és Gran Ludo, pam, escolta, ja dic, si jo envio, el que puc fer, el que jo envio estarà xifrat, però aquell compte és clar que és meu.
I sabrà d'on ha sortit i on ha arribat.
Clar, no sé, per exemple, la manera, a mi em va sorprendre el cas d'aquell noi de... que era de València, que va replicar les
sí,
webs...
Sí, que el van detenir, per cert.
Que el van detenir, efectivament. Mm. Clar, el noi ho va fer una mica per principis i
per principis
no va amagar-se, perquè també era una qüestió de donar la cara, però ara, vols fer això? Escolta, molt fàcil. Via Tor, obres un protonmail, vies a GitHub, et fas un GitHub, el punt, no sé què, punt github.io, et fots allà les webs que vulguis replicar i llestos, i ja estàs absolutament amagat. Mm-hmm. Clar, que aquesta és una altra, no? A mi em sorprèn una mica les ganes de la Guàrdia Civil després de veure que cap de les webs que havien bloquejat havia estat bloquejada gaire temps. Com encara continuen fent-ho, però...
Encara ara es bloquegen webs? Sí, no?
Sí, home, i tant.
Sí, que...
Veuràs tu.
Bé, van estar bloquejant i després va sortir l'aplicació del referèndum a l'App Store.
Exacte, sí, sí.
Que digue'ls al senyor Apple que te la tiri.
No, però va sortir en el Play Store i van demanar al senyor Google que la tragués i la va treure el senyor Google.
El senyor Apple no la va treure.
El senyor Apple no, però el senyor Google sí.
Perquè Google hi ha...
Però en Android hi ha molts stores.
Sí, 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 efectivament. Va sortir en el F-Droid, es diu, l'altre, un dels stores que no és oficial. Mm-hmm. Bueno, no sé, estava accessible, tu hi podies accedir. Però...
Vale. Estic apuntant els consells que està donant per després no deixar-me'ls i apuntar-los.
I per navegar Tor Browser, escolta, és molt fàcil d'instal·lar. I després, sobretot, si fa servir el Tor Browser, sobretot llegeix-te a la web de Tor, de torproject.org, llegeix-te els consells que ells donen sobre utilització del Tor Pro.
Curiós, el senyor Google, d'ençà que van marxar de Xina, fan coses d'aquestes, no...
El que passa és que, clar, jo amb les coses que estic llegint que venen de Xina, que vés a saber quines són certes, però imaginem per un moment que totes són veritat.
No faria aquí, servir res xinès.
No, si és que senzillament és això, el reconeixement en temps real de cares en càmeres que hi ha al carrer, és una cosa espectacular.
Sí, és Black Mirror total.
Perdona, parlàvem de VPN. Jo tinc aquí instal·lada la VPN, tinc diverses, perquè nosaltres fem servir altres VPNs, però més, diguéssim, més d'efecte lúdic, no? Podem dir així,
per baixar. Netflix, sí. Netflix,
però quan vull realment ocultar la navegació, estic fent servir Opera VPN. L'aconsellaries tu? O...
Mira, el món de les VPNs, avui precisament aquest matí estava contestant el mail d'un amic que em demanava consells sobre VPNs, i al final no sé què dir. Hi ha una web que sóc incapaç de recordar a memòria, però que es dedica a fer una comparació bastant exhaustiva de diverses VPNs. La que jo faig servir més, per exemple, ell diu que no és gaire bona. I parla molt bé d'una que es diu Mulblat o una cosa similar. Mulblat o Mulbat o una cosa així. M-U-L-L-V-A-D o...
M-U-L-L-V-A-D. A-B.
No, A-B no, A-D. D de dau.
Ah, vale. Molt bé. Mirarem a veure per
no,
posar més res.
No deu ser la nova VPN que ha fet Facebook, no?
No.
Facebook
no,
té una
no
VPN.
Facebook té una VPN que es diu Nabo Protect.
Nabo.
O Nabo.
I si de cas també ja desmitifiquem una miqueta això del mode privat dels navegadors. Que...
El mode privat dels navegadors l'únic que fan és no enregistrar informació en el teu ordinador, però la navegació és la mateixa que amb el mode... normal. La navegació no estan fent actuant de cap manera.
El que la parella no vegi
que no et guardes la cookie.
Perquè la parella no vegi que has mirat porno.
Aquestes coses.
Tot i que gairebé tothom es pensa que realment
és pas incògnit.
Sí, perquè a mi ho han preguntat molt.
Sí, no, a vegades també m'ho han preguntat. El que sí que és veritat, i és que penso que s'hauria de dir, és que quan tu contractes una VPN i realment vols d'alguna manera creure't, moltes VPNs diuen que no guarden logs, no guarden informació sobre la teva connexió, etc. Això, si t'ho està dient una VPN que està en base als Estats Units, està mentint, val? Perquè per llei estan obligats a fer-ho. És a dir, has d'anar al tanto. Per exemple, la que jo faig servir és honesta i en el seu TOS, el Terms of Service, et diu clarament, diu, mira, en els nostres servidors de Suècia nosaltres no guardem logs, però si et connectes a un servidor als Estats Units...
Guardem logs perquè estem obligats.
Exacte,
per llei.
O sigui, cada país té la seva llei. Per tant, si realment vols amagar-te, has d'anar al tanto amb això.
Vale. Ok, més cosetes?
No, molt, tot molt interessant. A mi el que m'agrada pensar és que tot el que ha passat des del 20 de setembre fa que la gent se n'estigui donant compte i cada vegada la gent comenci a prendre una mica més de cura. O sigui, hi ha totes aquestes notícies, la gent s'ho comenci a pensar, però no posa el mateix password. Ara, per exemple, em vaig engegar un WordPress l'altre dia, en dos dies, sense haver anunciat que el blog estava pels puestos, 5.000 intents d'atac, 5.000 atacs. I dius, ja m'agradaria tindre 5.000 visites en el blog, i tinc 5.000 intents de craquejar el password.
Però Sir Akismet et va bloquejar tota aquesta malversa.
No, el que es mata et bloqueja els comentaris, eren intents de login. Sí, has de ficar algun d'allò de força bruta.
O SQL injection, o mil coses d'aquestes que passen.
Jo sempre dic que un password que té 8 caràcters no és un password. I ja està. L'únic que pots compensar-ho és limitant el nombre d'intents. És a dir, la caixa et dona un número, la caixa o els bancs, i clar, si el tercer intent et bloquegen el compte, doncs
ja està.
És
ja
difícil encertar-ho. Però si tens clar, 8 caràcters i el nombre d'intents que vulguis, és
i en temes routers, wifi i tot això, què? Que aquest és un altre
Mira,
món.
Precisament jo ara mateix m'acabo de canviar el router, la companyia tota a casa, i quan m'han instal·lat el router i ha marxat el tècnic, el primer que he fet és canviar-li el nom, fer-li invisible, que no serveix per res, ja ho sé. Canviar la contrasenya i posar-li una que cada vegada que l'he de picar em cansen els dits, de llarga, perquè una contrasenya ha de ser llarga, això és una qüestió matemàtica. O sigui, quan la funció, diguéssim, exponencial creix més de pressa amb l'exponent que amb la base, per tant, sí, quan més llarga sigui la contrasenya, millor la paraula de pas. Però després he desconnectat allò del VPS, això que és tan útil de tal, perquè et poden entrar.
Què és el VPS?
És el mecanisme aquest de que sense contrasenya pots acabar entrant a la xarxa fent sincronitzant hi ha un botonet en els routers moderns que et posa WPS.
Però això hauria de ser només momentani. És a dir, tu l'actives perquè el col·lega et ve a jugar amb la PSP i després de seguida que el col·lega s'ha connectat
un cop, ets dintre, aprofites una altra vulnerabilitat del router per quedar-t'hi. És que al final...
Mira, ara que ho dius...
Jo personalment el que tinc pendent de fer, perquè no he tingut temps de fer, és una llista blanca de Macs, d'adreces Mac, i s'ha acabat, i aquí sí que s'ha acabat el bròquil. Tu entres, ja sé que des d'un altre ordinador pots falsejar la Mac, però abans l'has d'averiguar.
Abans hauries de saber-la.
Parlant de promiscu, mira tots els paquets, diguem, mira quines Macs estan connectats...
Jo no ho faig només per un criteri de seguretat, ho faig perquè crec que tinc més control sobre la situació i puc mirar més coses i jugar. A mi els routers m'agraden, mira, tinc aquesta debilitat, jo que vols que digui. I jo tinc PPFone fa servir més mòbil, vale? Tinc fibra òptica i ara em ve amb la caixeta de la fibra òptica que et ve el router i l'FTE, o sigui, et ve diguéssim, la connectivitat de fibra, et ve tot amb un únic aparell. I a més, les claus d'aquest aparell, que abans eren dos, no les saps. De fet, tu truques, els hi demanes i no te les diuen perquè no les saben ni ells. Cercant per internet les pots trobar.
Els de Movistar són terribles, perquè tu els truques i diu, no, ara veu que tienes dos màquines connectades i no sé, tenen tot.
Bueno, pues per saber les meves claus que jo pago, vale, vaig haver de comprar un aparell i a punxar, o sigui, obrir allò, punxar-ho físicament, amb dos potes d'un xip, i passar un codi per abstreure el login i el password de la meva connexió i poder muntar-me un router com jo he volgut, que tinc un Asus i a més tinc un FTE, o sigui un connector de fibra que és independent del router com jo ho volia, vale? Això em va costar dues o tres setmanes de recerca, averiguació, anar a Wallapop, comprar-li un senyor d'hospitalet un FTE de no sé quina marca perquè és l'únic que em servia a mi per poder-lo fer servir amb el que havia punxat, no? En fi, clar, si vols seguretat t'has d'espavilar.
Efectivament. Si al final la seguretat, com diuen, és un state of mind. Vull dir que és una cosa per la que has de ser proactiu. La seguretat no, per defecte no hi és enlloc. També, per exemple, em va sorprendre que quan vaig parlar amb l'operari vaig dir, vale, suposem que ara vull obrir ports, no? Pues per mil coses, per ser un nó de Bitcoin, per ser un relay de Tor, per posar-ho a casa meva, ja que hem fotut una fibra de molts megas.
I perquè tu tens una xarxa.
Exacte.
I la teva xarxa és teva.
Bueno, doncs
tu pots fer el que vulguis amb la teva xarxa.
La resposta és has de trucar a la companyia en qüestió.
Ja, ja.
Has de trucar perquè t'obrin els ports. Dic, escolta, que m'han d'obrir ells els ports. I es veu que sí, no sé, ho he d'investigar més, però igual puc aconseguir que no.
Jo avui he tingut una bronca, he fotut la tabarra a la gent de Bomistar, hi ha Bomistar, Garrafone, doncs els de Bomistar tinc jo una d'allò, perquè allà on visió a dos quarts de deu la fibra se'n va a la merda.
Que tothom xupa el torrent.
I llavors, clar, i truques i dius, escolti, miri, és que això està passant. I vull fer una reclamació, no sé què, sí, no sé quantos... Tal. Diu, bueno, si vol, li podem fotre la televisió i així es pot mirar la tele mentre està. Dic, a veure... Dic, a veure... Filla de la seva mare, filla de la gran mare Espanya. Vostè m'està dient, jo l'estic dient, el sistema, el que jo li tinc pagat, que són 50 gigas simètriques, no funciona, perquè m'estan donant 50 cas a aquesta hora. I el que m'està dient és que pagui per la televisió, que no vull. No, ja tinc Netflix, estic pagant Netflix, no vull el seu. La mare que els va matricular, estic esperant que se m'acabi la portabilitat i fot el cap, vols, cap a Pepefon o cap a...
Bueno, Pepefon per no tenir telèfon fixe, vull dir que és el que jo buscava, perquè jo no volia telèfon fixe, i en qualsevol altra companyia diu, mire, jo se lo doy, usted lo paga però no lo use. Dic, a veure, que m'estàs container, que no el vull, que no vull telèfon fixe, no vull un contracte de manteniment, no vull la línia, no vull res, no m'ho cobris. No, doncs pues no hi havia manera. Increïble. Són gairebé les 4, en Jordi ens ha de deixar. Jordi, hòstia, sí. Alguna cosa més que hagis de comentar? Algun tip, no, alguna alerta, algú que estiguem...
Xifreu-ho tot. Aprengueu a xifrar. Si heu d'aprendre una sola cosa, que sigui a xifrar.
Inclòs
a xifrar les dades, a xifrar les comunicacions, a xifrar-ho tot. De veritat. És l'única... És a dir, com deia l'Assange, la criptografia és la forma d'acció no violenta més
agressiva.
Més agressiva que teniu. Sí, és cert.
I més eficaç, no?
O diguem-ho d'una altra manera, l'univers vol que ens amaguem, perquè al final la criptografia són matemàtiques i les matemàtiques són de tots. Ningú les
ho ha deixat tan amunt. Jordi, un plaer tenir-te.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Sempre que tinguis alguna cosa que explicar, ens ho dius.
Sobretot, si hi ha més criptofestetes, ens envies.
Ens avises i nosaltres notifiquem.
Ho notifiquem.
Val, pues sí, jo ho faré.
Siguin dels CDRs o dels RPGs o dels qui sigui. És igual, els farem servir.
No, hem fet criptofestetes per la Diputació i pels SSB també. Vull dir que una cosa no treu l'altra, com si diguéssim.
Doncs apuntat queda i criptofestetes. Acomiadem el Jordi, ens n'anem ara a parlar de la comunitat Mosegui.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made up. The nights I stayed up. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery.
Anem per feina avui, que avui anem tard i la neu que està caient.
Jo tinc classe fins a les 8 de la nit i ja me veig dormint aquí al campus.
Mira, pots dormir.
Pots dormir a mi perquè jo ja no puc anar al poble.
Pots dormir amb el Miquel Àngel.
Jo no... Si vols venir a Vilassar, tu mateix, eh?
Marc, fes-me cas, jo no t'ho recomanaria. No te'l recomanaria.
No
em facis explicar per què.
No expliquem res, res amb afiliats.
Però jo deixaria passar uns dies abans de dormir amb el Miquel Àngel. No per res, eh?
Vale. Veig que fa molt bona cara.
Bueno, ja parlarem després, vale, d'acord. Doncs això, veu a la comunitat, aquesta setmana no tinc masses notícies que donar, només que, com sempre, us heu comportat bé. El mes de febrer, tradicionalment, ara que ja tinc estadístiques, això que deia ell de les matemàtiques, per l'estadística és una part de les matemàtiques, tenim estadístiques del comportament vostre en els afiliats d'Amazon. Tradicionalment, el mes de febrer, jo diria, hòstia, la cuesta d'enero, no, com la gent rep pasta dels iaios, es gasta els diners a Amazon al gener. I el gener és un mes que, bueno, també està Reis i tot, que funciona bé, però el mes més...
I és el mes del festival a Wallapop, perquè la gent es ven les coses que li han regalat que no volia. O sigui...
Febrer i agost són els dos mesos més baixos. Clar, la gent està de vacances i febrer no té pasta.
Però, en canvi, el mes de febrer és aquell mes en què tens un 10% més de sou, perquè és un mes un 10% més curt i tens menys despeses fixes.
Però febrer a tots els comerços es nota molt, eh?
Sí. Bueno, tu que tens família de comerç, sí. Ho pots explicar. No?
Exacte.
Vale, doncs res, ja sabeu el que heu de fer, anar a Patreon, patrocinar-nos, us estimem molt, i afiliats d'Amazon. I jo, el consell d'aquesta setmana és que realment les converses a Telegram són força interessants,
sí,
i heu d'estar allà. Ho podrem dir a les propostes Mosseguis, però jo crec que ara és un bon moment perquè parlis de crear podcast.
Sí, doncs amb en Tomàs ja fa 2 o 3 anys vam comprar el domini, d'un domini que es diu creapodcast.com,
per ajudar-vos a tots
a crear podcast. Si algú vol crear un podcast, doncs com que nosaltres hem fet tots els fallos possibles
i l'hem cagada, que te cagues,
i ens han renyat moltíssim perquè no sonaven bé, i sembla ser que al final aconseguim fer sonar les coses bé, n'hem après molt, hem comprat tot tipus de coses i d'aparells perquè a part ens agrada molt.
Volem compartir aquesta experiència.
Llavors en Tomàs té molta feina i no volia engegar, i jo us vaig dir, doncs jo començo i tu ja vindràs, Tomàs.
Ja vindré, jo estic al teu costat.
Jo engego, llavors el que hem fet és tot el contingut, estic fent guions.
No només està fent guions, sinó que els està llegint i els està fent servir.
Sí, és... estic, ja tinc 2 entrades.
M'ha trucat i li he dit, espera, Marc, espera, que no puc parlar. Estava plorant al lavabo, en aquell moment, i no podia més, és que no em sortia res.
Creus, parlava a mi per telèfon i el tio en el lavabo...
Escolta'm, tu em truques quan em truques, jo estic quan estic.
No, jo no, i moltes vegades quan vaig al lavabo truco per aprofitar
el temps.
Clar que sí, perquè com que tenim els AirPods i tal...
Jo doncs... normalment llegeixo el xampú quan vaig al lavabo.
Llegeixes el xampú?
Sí, el de darrere, quan m'ho reixo.
Ha de ser interessantíssim.
Okay. Has de saber de xampús, l'hòstia. Els ingredients
del xampú. Ha de ser interessantíssim. Doncs bé, doncs el que estic fent és que el contingut l'estic deixant per escrit i també l'estic locutant. El primer episodi ja està. Tard o d'hora suposo que apareixerà a iTunes. Tinc que barallar-me amb el blog.
Teniu una entrada que parla de micros que t'haig de felicitar, Marc, perquè és que està tot explicat i a més
el grano.
No, està molt ben explicat, molt ben condensat, no t'has deixat res, has repassat tot, has fet èmfasi en què pots utilitzar i per què pot servir, perquè a més la gràcia del podcast és que en cada època de la vida del podcast quan
tens
comences,
unes necessitats i uns objectius diferents,
i això està, i tu això ho tens molt clar i ho has anat marcant.
Per fer això, el qui m'està ajudant és el nostre amic en Miquel Gavarró, que té el podcast Visuricata, el nostre amic Miquel Gavarró de Menorca,
que ens ha entrevistat, ha entrevistat molta gent interessant.
Doncs amb en Miquel Gavarró, doncs, com que està començant amb el tema del podcasting i tal, doncs hem quedat un parell de vegades, així per Skype, xerrar, ens enviem mails i ell em fa preguntes, i em va molt bé perquè m'està donant el punt de vista aquest del que comença, del novato, que jo ja fa temps que no ho soc, i em està permetent... O sigui, ara jo quan escric alguna cosa penso que ho escric per Miquel.
I d'aquesta manera et motiva, fas guions...
No, més que res perquè tinc una persona que... No, però a veure, en aquest cas sí, el contingut és així. Però ja dic, si jo al principi em mossega la poma no llegia el guió, és que no era capaç de llegir un guió i locutar-lo.
Però explica per què. Perquè ho has explicat avui quan estava al lavabo, i m'ha fet molta gràcia que
per què ara
estàs llegint guions i que no es noti?
Perquè fa 7 anys que estic llegint contes cada nit. Cada nit tinc que llegir contes i estic mitjoreta, doncs això, i a més ara ja no és allò de la vaca fa mu i fa cacotes i tal, sinó que em toca agafar i llegir, doncs
ahir
estava llegint Hansel i Gretel, i a més els llegeixo el Hansel i Gretel d'un llibre en castellà i el tinc que fer traducció simultània per llegir el conte en català, i llegir-ho perquè la cosa soni, doncs va bé. I bé, doncs ara sé locutar, quan vaig començar no en sabia. O sigui, tu em demanaràs, mira el guió, dic, cony, si no me'l miraré, perquè no el sabré, no em sentiré amb prou comoditat com per locutar una cosa que tinc en un guió posat. En canvi, ara sí.
A mi em va canviar la manera d'entendre què hem de parlar i com ho hem de fer, i li haig d'estar sempre li estaré agraït.
En
Jordi Selles. Te'n recordes aquell dia tu i jo a l'estudi de Catalunya Ràdio?
Jo el vaig veure
que jo vaig robar el guió aquell de darrere.
Anava el tio amb les fulles catacrac passant i semblava que
estàvem nosaltres parlant com molt desenfadat, sense... I de cop i volta es va posar davant del micro i va començar a fer una actuació.
Impressionant.
I dies més tard, no sé amb qui parlava, perquè clar, en l'estudi sona actuat, sona fals, sona molt exagerat, però en canvi escoltat aquest programa en cotxe no sona així, sona igual.
Exacte. Jo això també li vaig veure fent a la Gina, però va ser per gravar-la en vídeo. Estàs parlant amb ell, de cop i volta dic, gravant, pum, veus que es transforma, i és una altra Gina. Hòstia, no ha sortit això.
La Gina japonesa, no?
Gina,
un petó,
La Gina, ja hem parlat, que ara està molt liada amb el Mobile World Congress, però ja l'emprenyarem i vindrà aquí a...
hem d'intentar complir els nostres compromisos. Un era que vingués en Jordi Delgado, avui s'ha complert un, la Gina és un altre, la setmana que ve tenim gent interessant, no? Em sembla?
Qui ha de venir?
Tu enviar un correu a no sé qui que et va confirmar que venien?
Sí, hi ha gent que es veu que a l'UPC, no sé què m'explicaran, però han tret a l'UPC un informe sobre un nou model energètic,
que és molt interessant,
i els hi vaig dir, em van dir, vine aquí que farem la presentació, i jo no cal que vagi enlloc, veniu vosaltres i m'ho presenteu a mi. Clar. Si no tinc que anar aquí a actes de l'UPC, venen i els repetim aquí.
Mm-hmm. Vale, doncs dit això, que això era la part de la comunitat, i anem acabant. Hi ha un parell de notícies que volíem comentar. Una, que la gent es pinya contra els vidres del nou campus d'Apple, i que això ha sigut notícia internacional,
sí,
perquè la gent amb el cap obert allà sangrant.
Què passa?
No?
Què passa?
No, sí, doncs sí. Que
estan massa nets els vidres, que han fet vidres molt transparents i molt nets.
En el nou campus d'Apple, a l'Apple Park, és molt...
De
com es diu? Diàfano? En...
Diàfano.
Sí, diàfano. Sí, sí. Mm-hmm. Hi ha molts vidres i tal, i es veu que, doncs, que la gent... es fot de cap amb els vidres.
Jo em vaig
trencar no
les ulleres una vegada xocant contra un vidre.
I què han fet els treballadors? Doncs han començat a posar pòstits, però al Johnny Ive no li agrada.
Aquests, allò, sóc un vidre!
Exacte,
i, així, no?
I els ha començat a treure.
I al Johnny Ive no li agrada?
No li agrada.
Hauran de buscar algun tipus de...
Bé, no sabem si... Bueno, aquesta és notícia anècdota.
Es queixen d'això i de que els espais són molt oberts i no es poden concentrar. També ha sortit molta gent... Doncs, que...
També té collons que tinguis un espai obert i que de sobre diguis que et queixis i que no et puguis concentrar.
Sí, que es fotin un biombo i se la pelin no, allà darrere, home.
O com ha passat tradicionalment amb els departaments de sistemes d'informació, que estaven en els sòtans de les fàbriques o en els sòtans de les cases o de les empreses, no?
Bueno, això
ja fa anys que no és...
Vas llegir fa uns anys un estudi de seguretat laboral, es veu que la gent que es dedicava a informàtica en la policia a Madrid, mm-hmm, la Policia Nacional a Madrid, es veu que tenien uns casos tremendos de leucèmia i de càncer, perquè es veu que estaven en la mateixa sala on hi havia les fotocopiadores i les impressores, mm-hmm, i el tòner i l'usor es veu que són superxungos, mm-hmm, i es veu que hi havia com malalties vinculades als informàtics
i a més a l'ombra, vull dir que serien com serien albins, no? Aquests. Bueno, doncs
tu ja saps el que passa a l'ombra, no?
Què?
Que un papino és un cogombre.
Bueno, Marc Alié, en su essència. La segona notícia, que no sé si és un rumor, una notícia...
No és un rumor.
És cert, Apple ho ha confirmat.
Hi ha un PDF que es diu iOS Security Guide, i hi ha un apartat en el PDF aquest, que és públic, que parla d'iCloud. I en un paràgraf fa referència... als storage services, third parties, és a dir, de tercers, no? I després d'una coma diu, com per exemple, doncs, S3 i Google Cloud Platform.
S3 és el servei d'emmagatzematge d'objectes d'Amazon Web Services.
És a dir, que està confirmat que Apple, doncs, fa servir Google Cloud Platform.
Sí, però això s'ha presentat en els blogs i en aquests dies s'ha presentat com, oh, que confia en tercers i això és un leak de seguretat i no sé què. I no va per aquí la cosa, perquè en el fons a S3, diguéssim, el que tu puguis restringir l'accés és com, quan, doncs, com deia en Jordi, o sigui, si tu xifres allà,
exacte,
i tens permisos, allà només pot accedir qui pot accedir.
És a dir, en principi Google aquí no pot llegir res. No,
ni Amazon a S3 tampoc. I de fet està
en els termes de servei.
És veritat que si tu fas un bucket és un contenidor i aquest contenidor és obert, el pot llegir tothom. De fet, Mossega la Poma, els àudios de Mossega la Poma han estat a S3 amb un directori, amb un bucket, durant molt de temps.
Ara estan a SiteGround.
No, perquè un dia vam sortir amb un diari i vam pagar 300 euros de descàrregues. Va dir que vam dir prou, ja no estem més aquí. Ara estem en un lloc que si, mira, si algun dia sortim al Telenotícies no ens passi res. Entens?
Imagina't.
Sí, sí. Doncs... dit això, jo crec que el factor que ens hauria de fer pensar una mica és, jo crec que Apple als Estats Units té prou d'infraestructura de centres de CPDs i de centres de dades perquè pugui oferir als nord-americans amagatzematge d'iCloud, de les comptes d'iCloud, d'iOS i d'altres coses amb CPDs propis. Però fora dels Estats Units no. I és per això que tira d'aquests tercers, com ara pot ser Google, que per cert té preus molt interessants per temes d'amagatzematge, o S3 d'Amazon, que té diferents models. I clar, penseu que cada vegada que salvem des del nostre mòbil alguna cosa a iCloud, no se'n va a Massachusetts o a Carolina del Nord on té Apple CPDs. No, se'n va al lloc més proper, que està, segur que està per aquí.
No, però també té sentit, una empresa com Apple no té que anar directament a autoabastir-se de tecnologia, sinó que al final ha de prendre de la decisió com resol aquest problema de la forma
i
més
senzilla. I aquí amossega la poma, que portem uns anys dient moltes coses, i ja fa temps que denunciàvem que Apple en temes de cloud, en temes de cloud
eren
computing,
amb ganes.
Eren dolents i anaven molt endarrerits.
Recordem Mobile
inclòs, inclòs els centres de dades i les infraestructures, vale?
Recordem Mobile Me, per exemple.
Mobile Me, sí, un fracàs que te cagues. Vale, alguna cosa més? Em passaràs l'enllaç si te'n recordes?
Sí, ara te'l passaré.
Sí, així ho apuntem per la gent que el vulgui seguir. Jo ja aniria corrents cap a les propostes. Avui tenim un munt i hem de tancar el programa.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs el primer consell ja l'hem donat abans, és el podcast de Crea Podcast i el blog de Crea Podcast i els vídeos que vindran de Crea Podcast, que és en castellà, no ho hem dit abans, eh?
Sí, sí, és en castellà, perquè així aconseguirem arribar a una audiència més gran, ens farem milionaris i ens comprarem un altre Tesla.
Sí, sí, ja tenim dos, però un està navegant cap a Mart.
Sí, el teníem i ens el va fotre. Escolta, tinc una proposta.
Ah, vinga.
Tinc una proposta perquè, a veure, recordareu que hi ha un llibre d'un senyor, d'un periodista que es pentina com jo, però té el cabell una mica més gris, que es diu Steven Pinker, i és un professor de coses a Estats Units, que havia escrit un llibre molt famós que es deia The Better Angels of Our Nature, on explica com la
aquest
violència...
Aquest és el consell?
Aquesta no és la proposta. Aquest també el pots posar, perquè sí, és un llibre molt bo, el Better Angels of Our Nature.
Jo diria que aquest ja l'hem donat.
L'hem donat. Aquesta és una proposta que s'ha fet, és un llibre molt bo, on explica com la violència en tot tipus de formes i maneres va decreixent en el món, tot i que en les notícies no se n'hagin enterat i cada vegada sembla que el món sigui pitjor, i perquè per això no s'han de mirar les notícies. Acaba de treure un altre llibre, estic al 80% del llibre, és una cosa espectacular, meravellosa, o sigui, estic jo dient, hòstia, quin capítol més bo, però és que el següent és més bo encara, sempre és més bo. El llibre es diu Humanism Now. Humanism Now, és un llibre boníssim on agafa i treballa la causa, doncs, de l'humanisme, de la il·lustració, de la il·lustració avui en dia. De fet, no es diu humanisme, es diu Enlightenment Now. Enlightenment Now, on es parla d'això, de l'humanisme, de la il·lustració avui en dia i el paper superpotent que té per resoldre els problemes de la humanitat. Perquè una de les coses que sempre s'està parlant és del pessimisme. Si tu vols sortir a les notícies, has de sortir dient que tot se'n va a la merda amb un carret de supermercat. Dir que, escolta, que hi haurà un canvi climàtic i que milions de persones estaran morint-se de gana i que els adolescents cada vegada són més gilipolles...
Han de fer un debat en Mossega la Poma, Pinker Ruano. Perquè un defensa l'alignment a l'humanisme i en Ruano ara està fent classes explicant una mica que hem de tornar a la formació clàssica.
No, però precisament la formació clàssica forma part de l'humanisme.
Per això dic que estaria bé que
però, però en aquest cas, avui en dia el que sí que ens trobem, per exemple, als Estats Units està havent-hi una tendència molt lletja de ridiculitzar l'expert, de ridiculitzar
el
mètode científic com a forma d'allò, i bàsicament a dir, escolta, és que el món modern només ha portat coses lletges i dolentes.
Això alimenta també els antivacunes i tota aquesta gent.
Sí, per exemple, avui estava llegint una cosa molt divertida que deia, per exemple, la gent agafa i agafa un avió i quan torna diu, ha sigut horrorós, ens han tingut esperant 40 minuts en la pista abans de despegar.
Agafa un carro i un burro, vale, i a veure quan arribes.
I després el que ha passat és que t'has posat a volar a dalt d'una cadira, vale, a 1.000 km/h, has pogut fer un viatge que abans potser no haguessis pogut fer en tota la teva vida, Vale? Per exemple, de Nova York a Califòrnia abans es trigaven 30 anys, ara es triguen 2 hores i mitja. Vale? I
més home, una mica més, de Nova York a Califòrnia, diria jo.
Depèn, bueno, 4 hores. 4 vale? 3, 4 hores. El que sigui, però abans es trigaven 30 anys i hi havia senyors entremig que et volien matar i et volien robar i et volien violar, i no necessàriament en aquest ordre. I en canvi tu estàs allà volant pel cel, per sobre els núvols, a terres, a sobre d'unes rodes que no tens ni collons d'idea com es poden inflar aquelles rodes, i en canvi el que t'has no queixat és que t'has esperat 40 minuts.
Bueno, són de caucho massís.
T'has estat esperant 40 minuts mentre escoltaves música i llegies un llibre en el teu Kindle. I ai, quina experiència més horrorosa. Burros! De veritat, el llibre cita dades, cita estadístiques. Tomàs, el llibre està a Audible, quan acabi te'l llegeixes.
Now de Steven Pinker.
De veritat, és que s'hauria d'agafar i llegir a tothom i de tant en tant anar-li explicant a la gent.
Tinc
perquè són burros.
Tinc 50 propostes, acabarem a les 16:38.
O 39.
O 39. Vinga, Sinner Boff, en Sinner, ens parla també d'un llibre. Ell que hem xerrat amb 25 convidats. Es diu així, l'ha escrit l'Enric Calçada Saavedra, Salavedra, perdó, i es tracta d'un recull d'algunes de les reflexions que els convidats han esmentat en unes tertúlies privades, tertúlies d'uns gironins que vivim i treballem a Barcelona. Això s'anomena així aquest llibre. També en Sinner Boff ens parla d'un podcast, no, d'una aplicació de podcast, perquè ha estat un dels temes que s'ha discutit molt aquests
dies.
Sí, perquè
és molt dramàtic el tema.
Sí, perquè no hi ha una aplicació de podcast que sigui la que convenci a tothom. Però bé, en Sinner aposta per Pocket Cast.
Pocket Cast.
És una aplicació per escoltar podcast.
Me la miraré perquè de veritat estic desesperat. Amb el Downcast i el podcast d'Apple és trunyo a sac.
Parlant d'Enlightenment, una aplicació per editar fotos que ens la recomana en Lluís i que es diu Enlight. Per iOS. I sembla que és molt molongui. Molt molongui. Ha estat gratuïta temporalment. No sé si encara arribareu a temps, però jo me la vaig baixar encara gratuïta.
I quin tipus d'edicions fan?
Pot fer edició més sofisticada, edició de filtres, ja és bastant xula.
Mira, sobre fotografia?
Sense que sigui la paranoia del Photoshop.
Sobre fotografia?
Per iOS.
Sobre fotografies, jo tinc que dir que l'aplicació Fotos d'Apple no m'està semblant malament. Estic podent importar les llibreries d'Aperture i tot i que no és tan àgil de fer servir per grans portfolis de fotos, Déu-n'hi-do, o sigui, no estic plorant tant.
Jo que no aplico filtres, jo faig, ja sabeu, jo viatjo i quan viatjo pujo fotos a Instagram i quan arribo a la feina em tiren la cavalleria rusticana per sobre perquè diuen que estic tota la vida viatjant i és perquè jo no publico res a Instagram només quan
viatjo.
A no ser
que viatgis, clar.
Doncs jo no faig servir filtres d'Instagram, però sí que faig servir l'edició, el programa d'edició de fotos que està a Instagram, on tu pots corregir doncs, el balanç de blanc, els contrastos, les ombres...
En l'iOS o no?
En l'iOS.
En l'iOS, no, o sigui, el programa
d'edició... Per iOS, sí, per desktop hi ha una cosa rara, però...
No, a l'Instagram de l'iOS, sí, que pots retocar...
Sí.
Però l'eina dius dins d'Instagram.
Sí, o sigui, tu pots aplicar un filtre o editar la fotografia i aplicar i canviar els valors.
L'edició nativa de l'iOS està molt bé, eh?
Sí. El que passa que l'edició de fotos... No, jo no aconsegueixo uns acabats iguals que amb l'edició d'Instagram.
Un dia hauríem de provar amb la mateixa foto, sí, tots els que t'ensenyo a fer coses.
Vale. Més coses. En Carles Mata ens parla d'una conferència molt interessant, una trobada de conferència que és Women Tick Makers Barcelona, que per cert, la nostra amiga Berta davant té una conferència dintre d'aquesta conferència, té una sessió.
Ei, fa dies que no ve la Berta.
Sí, no sé per on para. Vam dir que parlaríem per Nadal i tal, ella estava liada i al final no. Berta, vine. Doncs això és...
Ja tardes, Berta.
És tot un dia amb diverses sessions i aquest dia és el dissabte 10 de març. Està al tocar.
De fet, el que té que venir algun dia és un senyor que ara és professor de la UPC... És professor del meu departament que es diu Raimon Lapuente.
Ah, ja és professor.
En Raimon Lapuente ja és senyor professor de l'UPC.
Hòstia, un becari professor.
Jo també vaig passar per becari. Aquí ens passa a tots.
Mira, tinc dues propostes del Lluís Martinell i són molt bones. Molt bones les dues. I una, Marc, et posarà tan pelote.
Espera que m'aparto, que si no la taula s'aixecarà.
Sí, primera proposta, un tutorial sobre ones d'àudio.
Oh,
molt bo, l'he vist, es diu Waveforms i Audio Waveforms i és boníssim. Boníssim. I el segon tutorial també és molt bo, és sobre Machine Learning, molt ben explicat, molt simple i és molt interessant. Lluís, moltes gràcies, perquè són tutorials d'aquests que val la pena veure. I acabem En Pere Ferrando ens parla d'un podcast que es diu Vector, el podcast, és en anglès, el fa en René Ricci. I si
el René Ricci, que era un col·laborador...
Continua sent un col·laborador de Leo Laporte, el Disweek in Tech, però... diguéssim que mentre Leo Laporte és més si fan com una mica més de tertúlia, en aquest podcast de Vector és, van molt més en, parlen d'Apple, està molt centrat en el món d'Apple, però molt al gra i molt acurat, vale? Vull dir, canyeros, quan han de ser canyeros i bueno, pues,
molt bé.
René Ricci i el podcast.
De fet, quan el Leo Laporte no pot fer el MacBreak Weekly, el René Ricci és el que el substitueix.
Sí, perquè és un tio que ens la toca molt bé. I bé, fins aquí el programa d'avui. Espereu que us hagi agradat molt la presència d'en Jordi.
Ah, una cosa, ho vaig dir per al grup de Telegram, però també s'hauria de dir com a proposta mossegui. En Miquel Barceló, en els 40 aniversari de la Facultat d'Informàtica de Barcelona, alguns dimarts, crec que és alguns dimarts o dimecres per la tarda,
dimecres
per la tarda fan un cinefòrum en pel·lícules de ciència-ficció on hi haurà la pel·lícula, es projectarà la pel·lícula a la sala d'actes de l'edifici B6 de la UPC i després es farà una xerrada. Jo no hi puc anar perquè no puc, però qui tingui ganes d'anar-hi, doncs allà tindrà en Miquel i les pel·lis i tal, i algunes valen la pena.
M'estic apuntant, cinefòrum.
Sí, ho vaig enviar, tenim el link i tot això. És a quina hora és, Miquel?
No me'n recordo.
No te'n recordo. Diria que és a les 6 de la tarda, Diria que és a les 6 de la tarda a l'edifici B6 i que és aquesta setmana, la que ve i l'altra. Ara ja no me'n recordo quines pel·lícules, però t'ho buscaré. T'ho buscaré i t'ho envio perquè vegis les notes.
Si està a Telegram el puc recuperar, no hi ha problema. Nois, ens veiem la setmana vinent, si pot ser amb aquesta gent de la UPC que ha presentat aquest tema de l'energia.
Sí, m'ho tenen que confirmar. Quedarem a les 3 perquè jo tinc problemes logístics almenys unes setmanetes i ja està.
Cuideu-vos
molt. És molt radiofònic això de quedar a veure quina hora quedem per gravar.
Sí, ho expliquem tot. Sí, sí. Cuideu-vos molt, ens veiem la setmana vinent.
Compreu condons!